I hem arribat a les 9. Resumim ara els temes més destacats d'aquest matí de dilluns. Fa uns minuts s'ha conegut que Álvaro García Ortiz ha presentat la seva dimissió com a fiscal general de l'Estat, ha notificat per carta al Ministeri de Justícia dies després de conèixer la seva condemna per part del Tribunal Suprem a 2 anys d'inhabilitació per un delicte de revelació de secrets.
En una missiva dirigida al ministre de Justícia, Félix Bolaños, García Ortiz ha anunciat que deixa el càrrec. No esperarà, per tant, a que es faci efectiva aquesta sentència del Suprem per la qual hauria d'haver deixat ja el càrrec de manera obligada. Diu que té un profund respecte cap a les resolucions judicials i que per això ha arribat el moment d'abandonar aquesta responsabilitat. Precisament ahir a Madrid, davant la seu del Tribunal Suprem, hi va haver una manifestació per protestar contra la condemna a inhabilitació per revelació de secrets del fiscal general de l'Estat.
I els sindicats UGT, Comissions Obreres i el CESIF han de respondre avui la darrera oferta del Ministeri de Funció Pública sobre la pujada del sou dels funcionaris fixada en l'11% en 4 anys.
També dins el mateix paquet de negociació s'inclou la resposta a la històrica reivindicació que els funcionaris de l'Estat a les Illes rebin la mateixa indemnització per raó de residència insular que els de les Canàries. Fernando Martorell, secretari de l'Administració de l'Estat d'UGT a les Illes, aposta per acceptar l'acord.
Nosaltres acceptaríem, en principi, aquesta oferta de l'administració. Ara veurem els companys dels altres sindicats com ho veuen i si efectivament acompanyaran aquest sí nostre.
I els experts avisen d'un increment de casos d'esgotament laboral. Un dels col·lectius més afectats és el de les infermeres. Una tesi doctoral de la UIB sobre el burnout en aquesta professió determina que el patiment es produeix, entre d'altres coses, per mort de les plantilles ajustades i la pressió assistencial creixent.
Sara Louise Flowers, infermera que ha liderat la tesi, alerta sobre algunes de les repercussions per a la salut de les infermeres, que inclouen ansietat, insomni, depressió, migranyes, irritabilitat i absentisme.
Ya están tan quemados que un poco les da igual. Y esto, mucha gente que he hecho entrevistas dicen, he llegado a este punto y me da una pena de alma que no puedo ejercer como quería.
Es calcula que a les Balears fan falta 3.600 infermeres més per donar resposta a la demanda.
I compte enrere pel Black Friday de la campanya de Nadal, els petits i mitjans comerços de les Balears anuncien descomptes d'entre el 10 i el 15%, alguns arriben al 20%. Rebaixes que no poden competir amb les grans superfícies, però que tenen com a reclam la qualitat i la proximitat dels productes.
En una entrevista a l'Informatiu Matí, Mateu Cunill, president de la Confederació Balear del Comerç, ha advertit que la campanya de Nadal d'enguany es presenta incerta per l'encariment de la cistella de la compra. Els clients prioritzen els aliments de primera necessitat.
No s'ho veu massa bé, vols dir que a la gent li costa molt es compra. Això és la realitat. Les coses s'han pujat molt, la gent ha de mirar a on va i estant els seus ingressos i cada pic de gastos són més i cada menys per capritxos, diguem-lo d'aquesta manera.
I des d'avui, la família de l'expresident de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, s'asseu al banc dels acusats en un macrojudici a l'Audiència Nacional que s'allargarà 6 mesos fins al mes de maig de l'any que ve.
Se'l jutja per presumptes delictes de corrupció relacionats amb la fortuna familiar estranger que es va conèixer ja fa més d'11 anys. En la sessió s'asseuran al banc dels acusats 7 fills del matrimoni Pujol-Ferrusol, amb la incògnita encara de si el tribunal exonera l'expresident de la Generalitat, que té 95 anys, pel seu estat de salut.
Amb aquest apunt arribem a les 9:04. Tot d'una comença el programa El Dia. Passau un bon dia.
Més informació a ib3notícies.com.
El Dia, amb Marta Grau.
Són les 9:05. Bon dia, benvinguts al dia. Encetam el programa, encetam la setmana, 16 graus de temperatura en aquests moments. I temps encara un tant inestable, perquè, recordem, seguim en alerta groga. En aquest cas, avui afecta sobretot l'illa de Menorca i el sud i oest de l'illa de Mallorca. Tenim avís també per fenòmens costaners i fortes ratxes de vent. Com dèiem, temps encara un poc complicat, sobretot per continuar amb la recerca dels migrants desapareguts entre Formentera i Cabrera. Salvament Marítim confirma que l'Agència Europea de Fronteres, Frontex, encara sobrevola la zona per mirar de localitzar-los. Segons el testimoni d'altres 5 persones que varen ser rescatades dimecres passat, la resta dels passatgers es varen llançar a l'aigua. Encara no els han trobat. No tenim dades encara per aquest any 2025, però si analitzem les de l'any anterior, va ser el més tràgic per la migració a Espanya. Més de 10.400 persones varen morir o desaparèixer a les fronteres espanyoles tratant d'arribar al nostre país. Una mitjana, i és una xifra que fa feredat, de 30 persones al dia. Avui és dilluns, és el dia en què abordam la nostra tertúlia política amb els diferents representants parlamentaris.
Així és, Marta, bon dia, i amb ells parlarem de diverses qüestions, com ara, per exemple, el finançament autonòmic o també la propera marxa del 25N. Demà és el Dia Mundial contra les Violències cap a les Dones i estarà de nou dividit amb dues manifestacions simultànies. D'una banda, hem de dir que és el tercer any consecutiu que s'organitzen dues concentracions separades amb la mateixa finalitat, i d'una banda hem de dir que el Moviment Feminista de Mallorca sortirà a les 6:30 del capvespre de Plaça Espanya i anirà fins al Plaça del Tub, mentre que la coordinadora transfeminista de Mallorca començarà el recorregut a la mateixa hora des de la plaça Porta Pintada i anirà fins a Cort. La presidenta del govern, Marga Proens, presidirà avui a les 12 l'acte institucional i procedirà al lliurament també dels reconeixements de diverses entitats que fan feina en la lluita per eliminar la violència contra les dones.
També parlarem de la intel·ligència artificial, perquè sembla que no és una moda passatgera.
No, Marta, efectivament, anem al manco. De fet, el seu impacte ens planteja moltes preguntes, com per exemple, una que segur que els han fet molts: la intel·ligència artificial em traurà de la meva feina? Em podrà substituir? Amb la IA és possible automatitzar processos i realitzar tasques que abans requerien la intervenció humana, com ara analitzar dades, fer prediccions més precises en molts sectors, des de la salut fins a la indústria, però a la vegada aquest dubte existeix sobre si també serà capaç de substituir els humans. Recordem que fa poc la plataforma TikTok va substituir centenars de moderadors humans per intel·ligència artificial. Serà un dels temes que abordarem a la nostra taula de debat avui amb el degà del Col·legi d'Enginyers, Mateu Oliver, i l'advocat laboralista Pere Quengles.
M'ho he plantejat més d'una vegada, si la IA ens podria arribar a substituir, però no serà ara que iniciarem aquest debat, tal vegada després. Un dilluns en què parlam, atenció, de malalties rares i sobretot de les dificultats per accedir a alguns serveis, medicaments o fins i tot aliments, Joana.
Així és, Marta. En concret parlarem de dues malalties que afecten infants, com és la fenicetonúria i l'acidèmia propinòquia. Són patologies metabòliques que, tot i ser poc conegudes, tenen un impacte molt important en la vida diària de les famílies afectades. Aquestes malalties es poden tractar amb una dieta estricta, baixa en proteïnes, però aconseguir els aliments específics és difícil i, d'altra banda, també molt costós. A Mallorca, per exemple, només hi ha 2 casos d'acidèmia propinòquia, un fet que fa que molts professionals sanitaris desconeguin estiguin poc familiaritzats amb aquestes patologies i amb el seu maneig. Avui conversarem amb dues mares que viuen aquesta realitat cada dia i també amb una nutricionista de Zones Pares especialista en aquest tema.
9 i quasi 9 minuts. Moment per la nostra frase del dia, Xisco Nadal.
Bon dia, Marta. I d'avui viatjant fins a l'antiga Grècia de Sòfocles, quan aquest dramaturg, que autor, entre d'altres, com molt bé recordareu, d'Èdip Rei o d'Antígona, va dir que el son és l'única medicina efectiva.
I és vera que a vegades l'únic que hem de és dormir i que tot ho cura i que tot es veu diferent. De què xerra tothom? No tindrà a veure també amb el son?
Idò, sí, Marta Garau, perquè per això han triat aquesta frase. Avui, més que una primícia, és gairebé una alarma social. I és que, segons els especialistes, la sesta s'està perdent a l'estat espanyol.
Soñar contigo.
tot i que millora la nostra salut i la nostra productivitat i que països com el Japó i Alemanya s'han apuntat en aquesta moda, a l'estat espanyol cada vegada feim manco horeta. Són afirmacions de Serafín Sánchez Gómez, president de la Societat Espanyola d'Otorrinolaringologia i Cirurgia de Cap i Coll, que agrupa més de 3.500 especialistes d'arreu de tot l'estat espanyol. Aquest doctor ha detectat que es dorm manco i la gent té més cansament diurn, la qual cosa és perillosa, algunes feines i que provoca, han de dir, més accidents de trànsit. Però no a tothom, han de dir, li cau bé fer aquesta horeta. O com feim aquesta horeta? Perquè si suposa, si supera, volien dir, més de 20 o 30 minuts, fa que tinguem una mena de ressaca de son, diuen els especialistes. I també hem de dir que l'horeta, la migdiada, la sesta, també té les seves exigències, perquè també diuen els experts que no ha d'acabar més enllà de les 3 i mitja o de les 4 del cap vespre per una qüestió de bioritmes i d'horaris. I ara volia demanar-vos, ja que vos tenc a prop, estimats companys, començaré per vosaltres, si sou de migdiada i com és la vostra horeta, Joana Maroto.
I de la meva, perquè és realitat, clar. I si pot ser cada dia, és curta, intensa i reparadora o sanadora. Intent fer-la sempre que puc i això, intent no fer-la massa llarga perquè, com dius, no convé...
Però en a quina hora?
Dues i mitja, tres.
Dues i mitja, tres?
Quasi, quasi, que és més important per jo becar que es dinar.
És a dir, fas com una becadeta de sí. Bisbe, just sí. Abans de dinar.
O després, immediatament després de dinar tot d'una.
Per tant, sí, Namaroto, sí. Respecta els seus ritmes circadians i mai més de mitja hora, t'has dit.
No, mem, que m'encantaria, però no convé.
És a dir, estaries a tots cap vespre.
No, a tots cap vespre no,
però no ho fas.
Me posaries és... pijama, també, però no ho fas. T'entenc.
I et d'aquestes que te poses unes monedetes a sa mà?
No.
Per quan cauen en terra que te desperti? No?
No,
això, crec que era Jordi Pujol que
sí,
ho feia.
Sí, Jordi Pujol.
Avui posava... no és el dia per parlar de Jordi Pujol. No.
Bé, mem.
Sí,
mira, te diré una cosa. Hàbits, no?
Un rellotge espanyat dona bé sort a dos pizzas en sol dia. Per tant, fins i tot de personatges com Jordi Pujol, com hem determinat, va marcar la història de Catalunya, se poden extreure ensenyaments positius. Ell deia que dormia amb unes monedetes a sa mà i que quan li queien...
Era
sort d'aixecar-se.
Perquè Dalí això vol dir que...
Ja, sí, però en Dalí no ho feia amb una clau.
Que
tenia com una clau d'aquestes de ferro forjat. No sé, bé, més enllà d'aquests hàbits, Ferrés, tu ets de migdiada o no?
Sempre no sóc de sesta.
Veus? Ell sempre tan outsider.
No, és que no... per sort jo crec que aguant més o aguant com... Si me tomb, la faria, però... No ho som. I si n'he fet mai, duren 10 minuts màxim. És veritat que...
Quin autocontrol.
No. És que fins i tot amb això, Magneto.
No, perquè me despert i ja estic pensant de altres coses, o no, si m'agrada tombar-me, no se fa, crec que cada dia ho intent fer, si t'entens, però no aconsegueix dormir-me molt dia. Com el vespre tampoc aconsegueix dormir-me prest, tampoc, vull dir que... No sé, cosa passa. Però si m'hi posàs, jo de jove sí que podia fer cestes, no sé si ho posarien la nostra companya Yolanda, que són maratonianes, però sí, arribaria.
Ses dona Yolanda són mitjades d'orinal, és a dir, ella pot viure tot un cap vespre sense despertar-se. I tu, Garau?
Jo sóc de l'equip Joan Ferrés. Fixa't, no me cau bé. Hi ha un petit percentatge de població que quan dormen al migdia s'aixeca amb sensació mort, com si el món s'acabés.
Sí, passa.
Sí, sí, l'estat d'ànim...
S'ha faltat de costum.
Per tant, per tu no és reparador, sinó que és tot el contrari.
Tot el contrari. Sí, no trobo que me vagi bé per l'estat d'ànim.
No me compensa.
Si no compensa, no compensa. Les coses han de fer perquè fan il·lusió. Jo és que faria migdiada tot hora. És a dir, a mi és que m'és igual si és migdiada de matí, de migdia, de cap vespre.
Jo t'he vist becar fins i tot a llocs insòlids.
No, és que anava a dir que qualsevol lloc li va bé, eh?
Sí. No, jo
puc...
El problema és que puc dormir a qualsevol lloc en qualsevol moment, però després és vespre, m'acosta la vida a dormir. Mira, perquè dono com a per etapes.
N'hi ha una que és un luxe que he fet molt poc, que acaba agafar i manco, que és un dissabte, que no tenc feina.
Aquesta és la cesta del ric.
Despertar-se, berenar i tornar a dormir. I fer una, si mentia, una cesta de mentia. Això sí que ho he fet. I això sí que és reparador, ja t'ho dic ara.
Però és que això se consideraria cesta? Se consideraria migdiada?
Clar, però
quan
si encara un horari...
Quan no. L'únic que has fet és despertar-te, menjussar una mica i tornar a dormir.
Ah, el berenar és de matí, ja.
Exacte. I te'n tornes al llit. Te'n tornes just a tu.
Fer un berenar bé, mitja hora bona de berenar.
Sí, però això no és ben bé... tornar a fer migdiada.
Això és com un caca de menjar
has interromput el cicle de sa son per pegar una espipellada i després tornar-hi.
Bé, no sabia que tenies por de nomenar i etiquetar quan era siesta i no, però sí,
evidentment. Sí, evidentment. Me pensava que teníem clar les virtuts de cadascú, Joan Ferrés.
D'acord. Idò, avui parlarem d'aquesta i de moltes altres qüestions. Encetam la setmana, com sempre amb vosaltres, i en la bona companyia d'Ivan López, els comandaments tècnics, a la part televisada i a l'equip de realització s'incorporen en Aspar Rixú, Miquels, el Mariño, els Miquels, voldria dir, Mariño i Rosselló, Robert Bassé i Yolanda Ruiz a la producció. Si ens acompanyeu, com dèiem, encetam d'aquesta manera la setmana. La Déjame que te tome por la cintura. Déjame que te espere, aunque no vuelvas. Déjame que te deje tenerme pena. Si algún día diera con la manera de hacerte mía, siempre yo te amaría. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio. Aquesta és una setmana important en matèria de salut perquè està enfocada justament a la conscienciació de l'ús d'antibiòtics. Volem que, sobretot, parem atenció a un vídeo que ha impulsat l'Organització Mundial de la Salut, que el que cerca és crear consciència al respecte. Compartirem tot d'una algunes d'aquestes imatges que descriurem per als oients de ràdio, però que bàsicament fa èmfasi en aquesta importància de la prevenció. Des de l'any 2015 s'impulsa aquesta setmana dedicada a parlar de l'ús perllongat i progressiu que la societat ha donat a aquest tipus de medicaments, i des de l'any 2020 es diu que aquesta setmana és molt rellevant perquè fa que la gent tingui consciència. Cada vegada s'està augmentant aquesta resistència i s'està estenent una gamma més àmplia de medicaments que, evidentment, s'han de reinventar per tal de combatre aquesta nova situació. La principal i més preocupant conseqüència és aquesta resistència de les bactèries. Avui volen conèixer en què consisteix i què suposa aquesta resistència i, sobretot, com podem fer-ne un bon ús dels medicaments. Parlem amb tot un expert en la matèria que durant la pandèmia ens va anar explicant i, sobretot, donant informació de tot el que anava passant amb la Covid, amb les desescalades, amb els contagis, amb les vacunes. El coneixeu, el podem ja saludar, doctor Javier Arranz. Benvingut, bon dia.
Què tal, bon dia.
Fa feredat aquesta resistència als bacteris que cada vegada tenim els humans. Com ha canviat la situació si ho comparam, per exemple, el que passava 5 anys enrere?
Doncs estem veient un augment de resistències a gèrmens que potser fins fa 5 anys podrien tractar amb antibiòtics habituals. Per exemple, una cosa que sempre està molt a prop són les infeccions urinàries, bastant freqüents en certes èpoques de l'any, i que de vegades ens costa trobar l'antibiòtic que seria l'adequat per a aquesta resistència i ens fa, de vegades, difícil inclús trobar un antibiòtic per via oral que seria el tractament més adequat o més fàcil. No?
Perquè la gent se pugui fer una idea de la magnitud del problema, no és alarmista ni molt manco, és una realitat. L'Organització Mundial de la Salut ha declarat que la resistència als medicaments antimicrobians és una de les 10 principals amenaces de salut pública a la que s'enfronta la humanitat. Aquí, doctor, poca broma.
La veritat és que és així. Fa ja uns quants anys que s'està dient s'està enviant aquest missatge, i la veritat és que les dades any a any ho van confirmant. Van confirmant que cada vegada hi ha més resistències, hi ha més bactèries que es fan resistents als antibiòtics que tenim en aquest moment, i això, a més, s'associa amb una menor, troballa troballa de nous antibiòtics que puguin anar contra aquestes bactèries resistents. Per tant, és veritat que cada any això està passant. I, sobretot, en el darrer informe de la OMS de resistència antibiòtica, s'està veient molt en els països amb baixos ingressos, és a dir, països que no serien de l'àrea occidental, per exemple, Àsia, està veient-hi un augment molt important de les resistències. Per contra, Europa, països occidentals, sembla que aquesta conscienciació està baixant algunes resistències en alguns gèrmens.
De fet, una altra dada que és alarmant i preocupant, diuen que aquesta resistència el que podria provocar és ser la primera causa de mort, no ara, però sí de cara a l'any 2050, primera causa de mort entre la població, aquesta resistència als bacteris. Ara bé, tenim les dades, tenim la situació, com se li pot fer front?
Bueno, ja fa uns quants anys, la veritat és que hi ha bastants anys que hi ha una sèrie de plans a nivell internacional i a nivell nacional que després fan a nivell local. Aquests plans se diuen contraresistències, és l'acrònim PRAN a nivell nacional, i cada centre, cada gerència, per exemple, d'atenció primària, hospitalària, aquests plans nacionals els traspassa als seus plans locals. I aquests plans locals estan a cada centre sanitari, a cada gerència responsable d'actualitzar la formació en els antibiòtics, intentar utilitzar els antibiòtics de menor pressió antibiòtica. De fet, per exemple, en el que comentàvem abans de les infeccions urinàries, hem vist que antibiòtics que feia anys que no utilitzàvem perquè havien tingut una sèrie d'efectes secundaris o senzillament perquè havien sortit altres antibiòtics més moderns, doncs aquests antibiòtics els estem tornant a utilitzar i les bactèries s'han recuperat o han deixat de ser resistents en aquests antibiòtics. Per tant, utilitzem millor aquest antibiòtic, antibiòtics menys moderns, per dir-ho d'alguna forma, o que no tenen un efecte tan ampli a qualsevol bactèria, no? Com si volguessis matar tot el que hi hagi dintre, o qualsevol bactèria que tinguessis, ser una mica més selectius permet que aquestes bactèries perdin aquesta resistència i, per tant, al millor dintre d'uns anys, ja ho estem veient, puguem recuperar aquells antibiòtics que hem deixat d'utilitzar d'alguna forma per infeccions una mica més greus. Llavors, ja s'estan fent coses en aquest sentit.
Clar, no tot
per
és
altra
negatiu.
Banda, també, per exemple, l'atenció primària, estem utilitzant molt el que se diuen tècniques de detecció ràpida. Uh-huh. Això què significa? Són unes eines que te donen un resultat en minuts, o bé amb unes proves de gargamella, per exemple, per les amigdalitis, que és una de les causes freqüents de donar antibiòtic, o bé per bronquitis, per exemple, que la majoria són víriques i de vegades no és necessari antibiòtic, doncs amb aquestes tècniques ens permet orientar si serà o no necessari l'utilització de l'antibiòtic. I moltes vegades ens adonem que, malgrat pensàssim que l'antibiòtic estava indicat, són negatives aquestes proves i ens permet no utilitzar l'antibiòtic d'entrada. O sigui, totes aquestes tècniques ens permet disminuir al cap del temps aquesta resistència a algunes d'aquestes bactèries.
Sí, és vera que ara se determina aquesta prova, també hi ha més consciència per part del personal sanitari, per part de la població, però tot i així han de fer un bon ús dels antibiòtics per evitar que aquestes xifres arribin, no? Primera causa de mort, recordant, de cara a l'any 2050. M'ho posi per acabar un exemple de mal ús d'un antibiòtic, d'aquell que podem tenir per sa farmaciola, perdut per casa. Ens ho expliqui i així tots prendrem consciència.
Potser el més fàcil, i ara que estem a l'època invernal, és que tothom tindrem problemes de mal de coll o un poc de mucositat al nas o alguna cosa per l'estil. I llavors, en lloc de prendre immediatament un antibiòtic, dir, bueno, doncs tinc mal de coll, tindré angines, prenc un antibiòtic, doncs no és l'adequat. Primer, si tinc mal, millor prendre un analgèsic o un antiinflamatori que me llevarà el mal, perquè l'antibiòtic, en el cas que estigués indicat, no faria efecte fins al cap d'unes hores, d'uns dies. Llavors, primer, un analgèsic. I al cap de dos dies, si veiem que realment allò continua, o hi ha febre, o alguna cosa, doncs, tal vegada estaria indicat l'antibiòtic, perquè no seria el tractament inicial. Encara que jo el tingués al damunt de la taula, si tingués un analgèsic o un antibiòtic, me tiraria per utilitzar l'analgèsic abans que utilitzar aquest antibiòtic.
Un exemple molt gràfic, perquè segur que ara moltes persones que ens escolten o tenen aquest mal de coll o se troben refredades i també estan considerant l'ús o no d'aquest antibiòtic. Només ho pot determinar un metge, com vostè bé ha explicat. Javier Arranz, moltíssimes gràcies, setmana, per fer un poc, o per el manco, cridar a la consciència d'un ús responsable dels antibiòtics. Gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres.
Són les 9:24, el bisturí, uns consells i tot d'una comença la nostra tertúlia, que recordem, avui és dilluns, tertúlia amb els diferents portaveus parlamentaris.
El dia. El bisturí, Javier Alarcón.
Buenos días. La noticia del día no son las luces, que intentamos conservarlas. tampoco las que se encendían el otro día con esplendoroso éxito aquí en Mallorca. Desborda Palma, decía el titular. Todo a cuenta de alumbrar al Cristo. Aunque la noticia no es la luz, la noticia del día es quién la carga. Mientras las ciudades compiten de forma absurda por ser la más luminosa, no conviene olvidar que a esa luz siempre la acompaña una sombra, grande y alargada. Si para encender cualquier luz el primer requisito es estar a oscuras, es entender que se vive en la luz. Si la luz es la materia que crea la oscuridad cuando desaparece, aquí la carga el diablo cuando a alguien se le ocurre traer o montar o inundar este archipiélago trayendo litio. Esta comunidad, que es una isla de visión en un mar de ceguera, encendida de litio. Lo que nos faltaba, cargada como el conejo de Duracell. Proliferación de proyectos de baterías de litio en polígonos. 7 proyectos de almacenamiento con baterías en Alcudia. Proyectan Palma de baterías de litio en Santa María, dicen los titulares. Nos lo planteamos y eso para encender los foguerones que ya están medio en marcha, a ver si llegan al fuego eterno, que no se apaga ni debajo del agua. Menos mal del director general de Transición Energética, del señor Viu, que frenaba, eso decía al menos, esos intentos de un plumazo. Veremos si lo apaga. Cambiar la luz por lucidez es nuestro deseo para estas nuevas navidades. Lucir el sodio del mar o este potasio de la Serra Tramuntana que se huele desde aquí. Y ya mañana, siempre en la luz. Más. Standing in darkness with empty hands. I still know how to use them, but the miles made other plans. Running out of highway, shorter on time. Feel the dead weight deepen and the devil coming down the line. The dashboard shaking.
Són les 9 i 27 minuts, comença la nostra tertúlia. Recordem als nostres oients i espectadors que avui és dilluns, tertúlia amb els diferents portavous parlamentaris per analitzar els temes de l'actualitat. En ordre de representació al Parlament, vull saludar Maria del Lluc Fornes, diputada del grup parlamentari popular. Bon dia.
Molt bon dia, Marta.
Mercedes Garrido, diputada del grup parlamentari PSIC, bon dia.
Molt bon dia.
Sergio Rodríguez, diputat del grup parlamentari Vox, bon dia.
Bon dia, buenos días.
Tot d'una s'incorporarà el senyor Lluís Apesteguia, diputat per Mallorca, i ens atén des de Menorca Joana Gomila, diputada del grup parlamentari Més per Menorca. Bon dia, senyora Gomila.
Hola, molt bon dia.
Avui dos temes en agenda. Dividirem el temps just en 15 minuts i els posteriors 15 minuts abordarem el tema de la violència contra les dones. Recordem que demà és 25 de novembre, serà un dels temes que abordarem sobre la gestió, la prevenció. I el primer dels temes que abordam és un tema que arrossegam en el temps i que sempre se troba d'actualitat, en certa manera, el finançament autonòmic. El govern balear, a través del vicepresident Toni Costa, ha descartat emprendre accions jurídiques per forçar l'Estat a reformar el nostre sistema de finançament autonòmic. Denuncien la manca de propostes concretes per part del Ministeri d'Hisenda, reclamen protegir en règim econòmic fiscal el nostre règim de Balears perquè consideren és un element diferenciador, si fem comparativa amb altres comunitats. I tot i assumir que no hi ha base legal per exigir l'obertura del debat, insisteix que les illes tenen dèficit en aquest model i que defensaran la seva autonomia financera davant qualsevol intent recentralitzador. Si no hi ha via jurídica i el govern central no accelera aquesta reforma, demanam i fem una primera ronda sobre quines estratègies li queden aquí al nostre arxipèlag per poder garantir un finançament just i estable. Senyora Fornes.
Moltíssimes gràcies. Pues, realment, a l'hora de xerrar de finançament autonòmic, entre els que estem asseguts en aquesta taula, crec que no hauria d'haver cap tipus de debat, ja que tots nosaltres estem fent feina per als ciutadans de les Illes Balears i per defensar els seus interessos. Però la realitat és que actualment no és així. La realitat actual és que tenim un sistema de finançament clarament injust per les nostres illes, que des de fa massa anys aportam molt més recursos que la mitjana estatal i, per desgraciadament, rebem menys recursos per càpita que la majoria de les comunitats autònomes. Això té una conseqüència directa en el finançament dels serveis públics, de les infraestructures, de del cap i a la fi, d'atendre de la capacitat real que tenim per atendre la necessitat dels ciutadans. I a més, a un territori on tenim un sobrecost afegit, que és per la part de la insularitat que no està prou compensada. També tenim la població flotant, també tenim el cost de vida i també l'increment de la demografia de la població d'aquests darrers anys. I miri, la setmana passada se va dur a terme el Consell de Política Fiscal i Financera a Madrid i la consellera Estadarelles hi va anar amb una clara voluntat de poder posar aquest tema damunt la taula, de poder xerrar d'aquest sistema de finançament. I va sortir amb la mala sensació de sempre de que el govern central no en vol xerrar, de que el govern central posa aquest debat damunt la taula, però perquè ho ha de fer, però no arriba en el bessó de la qüestió, per lo menos en la Illa i Balears. En altres comunitats ja saben que sí, perquè no hi ha propostes concretes, perquè evita, passa de puntetes per damunt el tema i una vegada més pues, dilatar amb aquest temps i ara ho deixem per el pròxim consell que serà a final de febrer. I, com sempre, la marca de la casa desviar l'atenció cap a altres temes venent fum, que és ja el que mos té acostumat el Partit Socialista. I mos deixen a les comunitats autònomes amb una absoluta incertesa. Per això nosaltres defensam que s'ha de xerrar, s'ha de fer una reforma, s'ha de fer una reforma rigorosa, sèria i sobretot en criteris objectius. S'estem defensant un nou model que tingui en compte el cost real de donar uns serveis a un territori insular que respecti el principi d'ordinalitat i també que garanteixi que cap comunitat autònoma quedi penalitzada sempre i quan se facin les coses bé.
Senyora Garrido, com garantir un finançament just?
Bé, jo crec que les darreres vegades que s'ha modificat el sistema de finançament ha estat des de governs socialistes. Mai un govern del Partit Popular ha modificat el sistema de finançament. Per tant, les proves del Partit Popular són aquestes. La setmana passada hi va haver un Consell de Política Fiscal i Financera, allà on hi va haver dos temes. Per una banda, se parlava de la senda de dèficit del govern d'Espanya. Jo suposo que després de tot el que mos ha dit la senyora Fornàs avui, els diputats del Partit Popular de Balears, el Manco, votaran a favor d'aquesta senda de dèficit, perquè si no és impossible entendre el que mos ha dit fins ara la senyora Formàs. I després se va plantejar que en el pròxim Consell de Política Fiscal i Financera s'aportarien les bases a les comunitats autònomes per un nou sistema de finançament. La senyora Fornàs mos deia, Balears mereix un finançament més just. Efectivament, Balears mereix un finançament més just. A Balears, en aquest moment, se li ha proposat que se li condonin 1.700 milions d'euros en deute que té. Quina ha estat la resposta del Partit Popular en aquesta condonació? És a dir, que 1.700 milions d'euros que ha de pagar la comunitat autònoma de Balears, que no els pagui. La resposta del PP ha estat que no. Per què? Perquè fan seguir dir-me el que diu el senyor Feijó, però sobretot de el que diu la senyora Ayuso. Per tant, se neguen a condonar 1.700 milions d'euros a tots els ciutadans d'aquestes illes. Per tant, tot el que prediquen no serveix absolutament de res. Són paraules buides. I una dada que crec que és important. Balears, enguany, bé, enguany, el 2026, l'any que ve per davant, rebrà un finançament històric, el major finançament que ha rebut mai en la seva història, 4.200 milions d'euros. Per tant, el que han de fer és treballar de manera conjunta comunitats autònomes i Estat, i treballar perquè hi hagi un finançament just, i treballar des de la condonació del deute. Per què han de renunciar a aquesta condonació de deute? Perquè el Partit Popular encara no va sabut explicar. El que explica són quatre coses que no tenen cap sentit ni un. Per què han de renunciar a aquests 1.700 milions d'euros? I no renunciaran des del Partit Socialista, de cap de les maneres, a un finançament més just, allà on el principi d'ordinalitat ha d'estar present, però han de partir de que mos llevin aquest dobbes que li devem a l'Estat. Han de partir de que no li deguem aquest dobbes a l'Estat. Per què el Partit Popular diu que no? Perquè segueix a la senyora Ayuso. Per res més.
Senyor Rodríguez?
El problema del sistema de financiación autonómica empieza desde el principio con desigualdades manifiestas que son inaceptables, como el famoso cupo vasco, del que casi nadie quiere hablar, para empezar, porque todos los partidos menos nosotros están de acuerdo con este cupo vasco, una singularidad fiscal especial. Lógicamente hay otros que dicen, bueno, pues si lo tienen los vascos, ¿por qué no nosotros? Detrás vienen los catalanes. Y así lo que consiguen al final, cuando se habla de financiación autonómica, es intentar enfrentar unas regiones contra otras. Ahora la señora Garrido hablaba del tema de la condonación de deuda. Evidentemente, si a mí me condonas algo, una parte de la deuda, pero es que resulta que estás negociando con otras comunidades autónomas una condonación mayor, yo no quiero ser menos que los catalanes, no quiero ser menos que los vascos o que cualquier... Y rompemos además una vez más el principio de solidaridad, porque la razón del pago de los impuestos y del reparto que hace el Estado se supone que es para favorecer a unas comunidades que están más deprimidas frente a otras que están más desarrolladas y recaudan más. Y luego también el tema famoso de la fiscalidad. Nosotros, desde que llegamos a un acuerdo con el Partido Popular, lo que hemos hecho es intentar rebajar los impuestos de manera constante. Ahora viene el Estado a decirnos, no, ustedes no pueden rebajar los impuestos porque hacen un dumping fiscal frente a otros que gastan a manos llenas. Pues aquí al final también se trata de ver cómo se administra el dinero de los ciudadanos, que es sacrosanto, y cuando menos metamos la mano en el bolsillo de los ciudadanos, muchísimo mejor. En definitiva, lo que está claro es que el sistema autonómico de cada vez hace aguas por más sitios, genera insolidaridad, genera desigualdades, comunidades autónomas donde se pagan menos impuestos frente a otras que se pagan más, comunidades autónomas con menos listas de espera y otras superiores, comunidades autónomas con mejores resultados educativos frente a otras cada vez peores. Tendremos que empezar a analizar que el tema no está solo en la financiación, sino que el sistema autonómico en sí mismo, tal y como está planteado en estos momentos, no funciona.
¿Tenim un sistema de finançació autonòmica just, senyor Pesteguia?
Permès per Mallorca, clarament. No, i no l'hem tingut mai tan sols. Nosaltres, efectivament, defensam un sistema similar en el desconcert econòmic per les Illes Balears i, de fet, el defensam pel conjunt de les comunitats autònomes. Evidentment, cadascú ha d'elegir com se vol finançar, però nosaltres creiem que seria el sistema més just, perquè cadascú recaptaria segons allò que cregués. I el que acaba de dir el senyor Rodríguez, si governa un partit de dretes i considera que ha de baixar els impostos, recaptaria menys i podria fer menys polítiques públiques, i si governen les esquerres i volen pujar els impostos a la gent més rica, i tindríem més capacitat de fer polítiques públiques. Hi hauria una responsabilitat de cada govern davant dels seus ciutadans en matèria fiscal. I després, a més d'això, hi hauria una política de solidaritat en què unes comunitats podrien aportar i les altres rebre per contribuir a un desenvolupament. Que és com funciona el concert econòmic. No romp la solidaritat, simplement dona una major capacitat i una major responsabilitat en els governs autonòmics, que en el final són els que sostenen l'estat del benestar, i que per nosaltres això és principal, perquè si el finançament autonòmic va malament, significa que l'estat del benestar pateix, perquè qui té les competències d'educació, qui té les competències de salut, qui té les competències de servei social, qui té les competències d'habitatge, les comunitats autònomes, i per tant són les que han de tenir el millor finançament. Però tanmateix, com que això, diguem-ne, no està encara a l'abast, jo confio que arribem, però de moment no està a l'abast, nosaltres defensem per un finançament que com a mínim inclogui el criteri d'ordinalitat, és a dir, que aquells que més aportam no podem ser els darrers en rebre, perquè això acaba afectant el servei que nosaltres prestem als nostres ciutadans. I això ha passat en tots els governs, i jo veig el PP i el PSOE que se tiren els trastos pels caps, però malgrat que ha hagut reformes de finançament que han millorat el nostre estat, com la del 2014, d'ençà de llavors, per exemple, que du caducat des del 2014, va ser el 2007, caducat des del 2014, han passat governs del PP i del PSOE, i cap ha modificat el sistema de finançament. Perquè no interessa, perquè confronten unes comunitats autònomes amb les altres. I amb això estic d'acord, nosaltres no volem entrar en aquest joc. Nosaltres qui diem que s'ha de primar és l'estat. I abocar més dobbers, i a partir d'aquest dobbers que aboquem a les comunitats autònomes, que insisteix, és a l'estat del benestar a on abocant, perquè és qui té aquestes competències, llavors podran compensar aquest infrafinançament històric i injust que han patit, per exemple, els ciutadans de les Illes Balears.
Senyora Gomira, el seu torn.
Bueno, està clar que el sistema de finançament autonòmic s'ha de revisar, no hi ha cap dubte, i a més, tenint en compte que ja fa 11 anys que està caducat, i hem de dir que ni PP ni PSOE han fet res o han aconseguit fer una reforma i una actualització d'aquest finançament autonòmic. I a part de caducat, l'actual sistema de finançament autonòmic és totalment injust i no hi ha cap dubte que perjudica en els ciutadans de les Illes Balears, perquè som la segona comunitat autònoma que més aporta i, en canvi, som la novena que rebem. Això vol dir que rebem menys ingressos, això vol dir que tenim menys recursos per millorar l'educació, per millorar la sanitat, per millorar l'habitatge, i per tant nosaltres invertim o som molt solidaris amb les altres comunitats autònomes i en canvi en nosaltres no ho som gens, perquè passam de la segona que portam a la novena que rebem. I d'entrada podria semblar que aquesta quantitat està justificada per una suposada solidaritat. És evident que totes les comunitats autònomes hem de tenir cap principi de solidaritat, però també és cert que en el cas de Balears el fet de viure del turisme ens posiciona d'alguna manera amb uns indicadors macroeconòmics molt bons que després no es reflecteixen a la realitat que tenim a les illes Balears. Jo no som molt optimista quan el govern de Proès diu que ha de ser una negociació multilateral, perquè quan s'ha aconseguit alguna cosa a les Illes Balears s'ha aconseguit amb una negociació bilateral. Perquè, clar, quan fem una negociació multilateral, quines de les altres comunitats autònomes diran sí, sí, a Balears que li donin molt més doblers en detriment del que m'adonaran jo. Per tant, amb una negociació multilateral és molt difícil que les comunitats autònomes que reben aquests doblers vulguin cedir-los a les Illes Balears. Des de més per Menorca, posant damunt la taula dues propostes, una que ha reformat el sistema de finançament autonòmic de manera que garanteixi d'haver el principi d'ordinalitat, o sigui, que si no tots som la segona que portem, també seguim la segona que rebem, i per una altra banda, evidentment, el que defensam és un concert econòmic per les Illes Balears, que creiem que implicaria que aquestes Illes Balears sortiríem d'aquest règim general i podien recaptar els nostres impostos i després decidíem que els invertim i, evidentment, fer la corresponent aportació solidària. Per altra banda, també vull posar damunt la taula la importància de millorar el règim especial i el factor d'insularitat, que són el que ens caracteritza com a territori insular, i que el fet de ser insular és el que ens produeix també tota una sèrie de despeses i recursos que necessitem i que no arriben aportant nosaltres fins a 449 milions d'euros més del que mos aporten.
Com aconseguir aquest equilibri? Tenen vostès dret a rèplica, aixequin les mans i començam el torn de paraula, senyor Pesteguia.
Sí, jo per abundar en una cosa que acaba de dir la senyora Gomila, quan dèiem que som la segona en aportar és perquè a Madrid no li tenim en compte el factor de la capitalitat, que evidentment com a capital de l'estat hi ha moltes empreses radicades a Madrid i això infla la seva capacitat recaptatòria. Si eliminam aquesta, som la primera en aportar a l'estat, i hem de tenir en compte que som la primera en aportar, i quan dèiem que som la segona a rebre, hem de pensar que cada ciutadà de les Illes Balears rep en finançament autonòmic 1.000 euros manco que un ciutadà de Cantàbria. Això significa que al cap de l'any, si rebéssim un finançament just, el que ens pertoca, no cap privilegi just, podríem, per exemple, construir 90 escoles en un any, cada any. Això és simplement defensar estar allà on ens pertoca. Per tant, jo crec que hem d'intentar davallar aquest debat no filosòfico-teòric a la realitat de la gent, perquè això afecta a la qualitat del servei que rep la ciutadania.
Senyora Garrido.
Efectivament, Joan, el que el senyor Apestegui ha estat d'acord. Crec que necessitem rebre un sistema de finançament just, però nosaltres hem de ser responsables també com a comunitat autònoma. I fa un moment el senyor Rodríguez parlava de ficar el dissa mà a la butxaca dels ciutadans quan parla d'impots. Els impots no és ficar la mà dins la butxaca absolutament de ningú. Els impots és el que aportem nosaltres perquè aquest sistema econòmic i aquest sistema autonòmic i aquest estat acabi funcionant. Res més. És a dir, tots venim per una carretera, tots agafam el transport públic, tots entram dins, tots utilitzam un aeroport o un port, i això ho paguen els impots. Si deixant de pagar impots, com pensa Vox i moltes vegades el Partit Popular, que li va absolutament darrere, acabarem sense servei públic, acabaran sense estat, que supos que és el que volen ser dues forces de dretes. Què han de fer? Han de reforçar aquest estat. I hem de reforçar, siguent solidaris també, en el pagament d'impots. El que no pot passar és que una comunitat autònoma llevi tots impots de successions, com ha fet aquesta comunitat autònoma, que ha servit bàsicament perquè tres persones s'estalvien 50 milions d'euros per home. 3 persones, 150 milions d'euros, i després anan dient que el finançament no és just, etc. Nosaltres deim que el finançament no és just, però també deim que han de ser responsables com a comunitat autònoma a nivell tributari. Aquesta és la gran diferència amb el Partit Popular i amb vots. I lo darrer, i a cap. El Cercle d'Economia, la setmana passada, crec que era, li demanava al govern autonòmic dues coses. Una, que accepti la condonació del deute. No ho demana el Partit Socialista, no és una cosa superextraterrestre que vengui d'Espanya i que, a més, confronti amb altres comunitats autònomes perquè altres els hi condonen més que nosaltres, pues cadascú també tenen més població. I després li demanava el principi d'ordinalitat, però li demanava que començàs en l'acceptació de la condonació. Per què no l'accepten? Perquè no els hi dona la gana.
Jo hi ha un tema que no acabo.
Perdón, el señor Rodríguez, ya que le feia referencia al señor Garrido, un tema que no acabo de entender,
me gustaría que algún día me lo explicaran. Partimos de la base de que más pague el que más tiene. Yo creo que en esto, en la progresión fiscal, es algo que curiosamente estamos de acuerdo.
¿Usted le han llevado unos impuestos?
Todo el mundo
que más
tiene que pagar en función de su renta, en función de lo que gana. Vale. Si este principio que aplicamos y que todos consideramos justos, que pague más el que más tiene, no entiendo por qué ustedes se quejan, porque nosotros paguemos más, pero tenemos que recibir más. Este principio de ordinalidad, ¿por qué aportamos más al Estado y a la solidaridad? Porque tenemos más. Es exactamente el mismo, es exactamente el mismo.
No es así, no es así. Pero
aparte de esto, también es cierto el tema de la insularidad, en el que estamos absolutamente de acuerdo, porque además está recogido en la Constitución. ¿Quién es que pone palos en las ruedas muchas veces al poder tener una mejor situación con el tema de la insularidad? Europa. Europa es la que está poniendo muchas trabas, la regla de mínimis, etcétera, etcétera. ¿Y quién tiene la mayoría en el Parlamento Europeo?
¿El problema es Europa, Sergio?
El Partido Socialista y el Partido Popular. Pues a lo mejor lo que tendrían que hacer es ir a Europa a solucionar el tema de la insularidad, que no solo afecta a Baleares, afecta a otros territorios insulares, donde se supone que ustedes se llevan muy bien y tienen mayoría.
Darrera aportació de la senyora Fornes, perquè tenim que abordar també el tema del 25 de novembre, que és demà i no podem deixar de banda.
Mire,
senyora Gomila, disculpi. En aquest ordre jo li demano brevetat i així podem abordar el següent.
La senyora Garrido de que les llevas import de successions ha afavorit a 3 persones. No, han estat a 2.871 persones. No és només les 3 persones que ells nomenen, perquè tenen molta facilitat per canviar discursos.
50 milions d'euros ser 2.000 persones.
Per altra part, també xerren de la condonació de deute. Quina condonació de deute si no tenen majoria en el Congrés dels Diputats? Una vegada més mos estan venent una cortina de fum perquè no la podran aprovar. Vostès no tenen una majoria parlamentària, no poden seguir governant esquena del Congrés dels Diputats com s'estan acostumant a fer. I això és un gran problema. Quan xerran del sistema de finançament autonòmic, necessiten xerrar de transparència. No poden xerrar de tàctiques polítiques ni d'acords puntuals, que és el que volen fer ara és la condonació de deute, perquè volen al final que nosaltres paguem les festes de Catalunya, perquè nosaltres paguem les festes dels altres que no han fet els deures quan tocaven. I jo li puc tornar a explicar totes les vegades que vulgui, però crec que per molt que jo li torni a explicar, és una qüestió que vostès no ho volen entendre, perquè vostès no estan aquí per fer feina per els ciutadans de Balears. Vostès estan aquí per salvar el soldado Sánchez. I el soldado Sánchez ara mateix necessitava 7 vots en el Congrés dels Diputats, 7 vots que ja els han dit a sa cara que no els atendran, 7 vots que no els han dit que rebutgen qualsevol tipus de política seva. Necessitem per el sistema de finançament una política transparent, una negociació multilateral, més que res perquè ho ha dit la senyora Gomila i li explicaré perquè multilateral, perquè no mos podem fiar d'ells, perquè no mos podem fiar que a uns mos diguin blancs i a la vegada als altres els diguin negres, perquè tenim un govern central capaç de dir lo mateix i lo contrari dins la mateixa frase.
Darrera aportació, senyora Gomila.
Bueno, me sorprèn que la senyora Fornes digui que el que no s'ha de fer són tàctiques polítiques i acords puntuals. Tàctica política és la que està fent el PP a totes les reunions que assisteix amb el govern de l'Estat de dir a qualsevol cosa que no, o de no assistir-hi. Per tant, no me digui que no sigui una tàctica política per seguir les directrius que es marquen des de Madrid, les directrius que marca el senyor Feijóo. I la senyora Fornes diu que no ha de fer una renegociació bilateral, però jo voldria veure qui del PP serà el qui convencerà a les altres comunitats autònomes que reben més del que porten en, en el sistema, que es compleixi aquest principi d'ordinalitat. A veure, qui de totes les comunitats del PP diran els altres que a partir d'ara ho faran menys. Un acord bilateral marca les diferències entre cada un dels territoris, en el cas del Insular no hi ha cap dubte que el factor d'insolidaritat, el fet de viure a una illa, mos du molt més costos. I diu el senyor Rodríguez, estem d'acord que qui més té el que és qui més pagui, evidentment, però és que tant si està d'acord com no, això és un mandat constitucional, vostè que la defensa en tant. La Constitució ho diu tal qual, però en canvi, això de la veritat, vostès no apliquen amb el que creuen tant que és la Constitució. I després diu el senyor Rodríguez, som, tenim més. Senyor Rodríguez, se'n vagin al carrer i demani a la gent de les Illes Balears si considera que té més que qualsevol altra comunitat autònoma, si li és fàcil arribar a final de mes, si pot llogar un habitatge o comprar-lo, ho demani, senyor Rodríguez. No tenim més. El que passa que has fet de tenir una economia basada en el turisme, ens dona un nombre macroeconòmic que sembla que tenim molt més, però que molt més no està repartit equitativament a la població de les Illes Balears. Per tant, no hi ha cap dubte que s'ha de fer una modificació d'aquest sistema, que si es fa bilateral sempre el que fem és posar damunt la taula les necessitats que tenim en aquestes illes, i vull veure, senyora Fornes, qui del PP és capaç de dir a totes les altres comunitats autònomes que rebran menys per poder rebre més.
Temps per abordar aquest primer tema. Ens queden només 10 minuts per fer una ronda de valoracions sobre una data important, la de demà, 25 de novembre. El govern presenta una campanya que enguany du lema és "Alça la veu davant la violència cap a les dones". És un missatge que apel·la a tota la ciutadania. La presidenta ha insistit que cada cas de violència masclista és un fracàs col·lectiu. Recordava també les dades que evidencien la gravetat del problema. Recordam que s'està reforçant el servei d'atenció a les víctimes, però clar, s'ha de fer feina conjunta. Enguany, de nou, i per tercer any consecutiu, també marxes dividides. En aquest cas, plantejo una pregunta amb una ronda ràpida d'opinions sobre com seria la millor manera de prevenir aquestes xifres dramàtiques, de prevenir la violència cap a les dones. Senyora Fornes.
Pues mira, Marta, jo crec que la primera mesura que s'hauria de prendre són mesures reals, perquè a dia d'avui tenim el problema de la violència contra les dones, és una xacra intolerable que s'ha de combatre des de la responsabilitat. I actualment tenim un govern central que no està actuant en responsabilitat. Nosaltres demanant compromís reals, necessitant recursos, necessitant mesures efectives, suport real a les víctimes, i ja ens hem cansat d'eslògans i de pancartes. I no ho dic com a membre del Partit Popular, ho dic com a dona, perquè crec que avui ho hem de dir més fort que mai, perquè hem vist que tenim un govern central que realment ha donat l'esquena a totes les dones, especialment a les que viuen amb por. Perquè a dia d'avui encara no s'ha solucionat els problemes de les pulseres antimaltractament. A dia d'avui encara no s'ha pres cap tipus de responsabilitat, no s'ha assumit cap responsabilitat. Perquè ara que tenim un govern central que ens vol fer creure que són feministes perquè són socialistes i això basta, pues és hora de que ens aixequen tots els altres i diguem que sí que estem disposats a fer feina per la gent que realment ho necessita.
Senyora Garrido?
Bé, jo, en resposta, però jo crec que la senyora Fornàs per ella mateixa s'ha desqualificat, però crec que la resposta a la pregunta que fes és evident. Hem de començar a atacar la xacra de la violència masclista des de l'escola. Hem de començar en l'educació. És el primer que necessitem, que els nostres nins i nines sàpiguen què és la violència masclista, què suposa la violència masclista, però també que sàpiguen de bon bé la violència masclista. Perquè la violència masclista no és algo que sigui aliè a tots, sinó que la violència masclista forma part de un context sociocultural que hem viscut, bé, que vivim les dones pràcticament des de que la humanitat és humanitat. I contra això hem de lluitar. Hem de lluitar contra una sèrie de persones que pensen que poden matar a la seva dona simplement perquè és la seva dona. Perquè pensen que és una propietat seva. I això hi hem de fer feina des de l'escola, des de l'inici. Hem de fer feina en tots els nins. Han de conèixer què és la violència sexual, entendre què és la violència sexual, entendre quin tipus de violència hi ha. Controlar el mòbil de la teva companya en 14 anys és violència contra les dones. I això és el que veiem a les escoles. I és el que, malauradament, no està fent aquest govern. Convivència ha desaparegut, que era el que feia feina amb això. S'havia d'haver renovat. s'havia d'haver renovat en el 2023 i no s'ha renovat. Aquesta és evidència clara de lo que fa el Partit Popular. Xerra, ataca, però no actua contra la violència masclista. I, a més, se tira a ser man de vots que la nega.
No és vera. Senyor Rodríguez, i si dona temps encara fem rèplica, si no, només serà una primera ronda.
Con toda brevedad, nosotros no negamos la violencia machista, negamos la violencia de género. Dicho esto, el tema es que hasta que no vayamos a las raíces de una parte muy importante de este problema, no lo vamos a solucionar. Con pancartas y conciertos y velitas no vamos a ningún sitio. Primero, endurecimiento de las penas. Clarísimo. Hay gente que lo que tiene que ir es a la prisión permanente revisable, porque no puede convivir en la sociedad, porque son auténticos depredadores sexuales y porque tienen que estar en la cárcel. Punto número dos, empecemos a hablar de la realidad de lo que hay que hablar, que la mitad de los crímenes machistas que se han cometido en este país lo han cometido ciudadanos extranjeros. Que el 60% y tanto de los crímenes contra la libertad sexual los está cometiendo el 10% de la población extranjera. Ustedes lo niegan, son cifras del Ministerio de Interior, las que ha dado el gobierno vasco recientemente, que son atronadoras. Atronadoras porque además en el caso, por ejemplo, del País Vasco, el 1 y pico%, que es la población magrebí en el País Vasco, el 1 y pico% ha cometido el 50 y tantos% de los delitos contra la libertad sexual. ¿No quieren ustedes hablar del tema? Pues sigan poniendo velitas, sigan cantando Imagine, sigan haciendo trípticos, porque con esto seguro que lo solucionan. Pero luego se lo vayan a contar a esas mujeres asesinadas y violadas. Con manadas, las manadas, el 40 y tanto% de las manadas.
Señor Rodríguez,
datos del Ministerio del Interior. Datos del Ministerio del Interior.
Los podemos confrontar. Las cifras que yo tengo es que el 66% eran españoles. De les darreres xifres, el 60% eren espanyols.
Claro, el 60%...
De los agressors.
De los agressors sexuales, con lo cual el 40% pertenece al 10% de la población extranjera. Con lo cual, lo que nos dicen las matemáticas es que un extranjero viola 5 veces más que un español. Es matemáticas. Y si ustedes no quieren aceptar las matemáticas, pues lo que tienen a lo mejor que hacer es volver a la EGB. Son porcentajes. Las matemáticas... Son así, no son ni de izquierda ni de derecha.
No sé, racismo y xenofobia.
Ya, no, es la verdad. Y hasta que no empecéis a poner el foco en la realidad de las cosas, las mujeres seguirán muriendo, las mujeres seguirán siendo violadas y vosotros seguiréis poniendo velitas.
El 64% de ses agressions sexuals són comeses per persones no nascudes a les Illes Balears. Més del 50% de la població de les Illes Balears no ha nascut a les Illes Balears. Per tant, posem els números així com toca, perquè alguns pentur haurien de tornar a GB, alguns haurien de tornar a doctrina i aprendre que és pecat mentir. Dit això... Nosaltres creiem, efectivament, que és un problema que s'ha de solucionar des de l'educació, perquè és un problema estructural, és a dir, vivim dins una societat masclista en què la violència de gènere és la seva màxima expressió, però existeixen moltes de violències a les quals s'ha de fer front i a les quals s'han d'erradicar. També les microviolències. Per tant, no tot se soluciona amb la presó. Perquè si tot mos afixem en les violacions, que és la darrera i la més gran expressió, a més dels assassinats, òbviament, i de la violència física, mos perdem pel camí. Per tant, se necessita unitat d'acció. I jo, senyora Fornes, el seu soci prioritari demà no farà el manifest que faran conjuntament la resta de partits polítics.
Cadascú és responsable dels seus actes.
I això significa...
Jo soc responsable significa del Partit Popular.
Sí, també significa que cadascú tria els socis que vol triar. I jo dic, necessitam grans unitats d'acció i a mi m'agradaria que fossin permanentment a la definició de totes les polítiques tots els partits que efectivament no negam totes les violències que pateixen les dones, les violències de gènere, però també totes les violències que pateixen de l'estructura heteropatriarcal que patim moltes de persones. Moltes gràcies.
Senyora Gomila, per cloure.
Sí, l'eslògan que vostè deia, violència cap a les dones, jo m'hi faltaria també i cap als infants, perquè moltes vegades les violències que pateixen les dones els pateixen també els infants de viure en aquest entorn familiar i moltes vegades aquesta violència cap a les dones també acaba amb violència cap als infants i que molts d'aquests infants també morin. Per tant, jo crec que l'eslògan hauria d'anar un poc més enllà de que no només es compta les dones, sinó també contra els infants que viuen aquí. I és evident que de cap manera podem defensar el que deia el senyor Rodríguez, que a més es va curar d'anar a repetir matemàtiques, vull dir, jo si vol li puc fer classes particulars, perquè si un 40% els de les violacions o de la violència masclista es dona per part d'immigrants i un 60% dels espanyols, és evident que és els espanyols. I com que està fet de Montsent, és evident que és molt més un 60% que un 40%. Per tant, senyor Rodríguez, no enganin, cerquen qualsevol excusa per menys tenir qualsevol immigrant. I això no va. No hi ha cap dubte que la violència de gènere, la violència masclista contra les dones i també contra els infants és una lacra que atenta contra els drets humans, que atenta contra la llibertat, contra la igualtat, contra la dignitat de les persones i, per tant, han de tenir tolerància zero davant qualsevol justificació, com les que dona el senyor Rodríguez de Bosch, que intenti minimitzar o negar aquesta realitat.
Temps, senyora Gomila. Moltíssimes gràcies a tots els representants parlamentaris. Notícies, continuem.